aquesta és una història d'una voluntat, d'una passió. Jo no sé si vist a 75 anys de distància, doncs la creació de l'autòdrom s'entén més com una empresa, com la posada en marxa d'una passió, com una obra visionària d'un senyor que li agradava, doncs, els grans projectes. Amb el pas dels anys, Toni, això com es veu?
Ui, amb el pas dels anys és molt difícil poder pensar que s'hagués fet una cosa així, perquè avui dia els cotxes adquireixen unes velocitats que abans no. Naturalment, situem-nos en cada lloc. El 1908, quan es van fer les primeres carreres de biturets, que en dèiem Copa Catalunya, que es feien al nostre sector la primera i segona copa, els cotxes arribaven a 130-140 quilòmetres. Un èxit, era apoteòsic, batien rècords. I avui dia parlar de 140 quilòmetres és ridícul. Pràcticament en unes carreres és ridícul. Necessita uns circuits, altra classe de coses. Per tant, avui dia és diferent. Ara, pensar en aquell temps, com la gent pensava, com la gent tenia, i la manera que actuaven, jo crec que va ser una gran obra. Una obra gegantina d'un senyor que, si bé primer es va començar amb l'Escopa Catalunya, com dic, que el rei Alfons XIII i en Maura, Ivan, el president del govern, hi va donar tot el seu recolzament en aquestes copes, que eren les Sitges...
Alfons XIII li agradaven molt els cotxes,
molt,
eh?
Molt. El Ribes, Sitges, Ribes, Canyelles, Vilanova, Sitges. Esclar, aquest circuit, el primer any, un èxit apoteòsic. El segon any, també. Però després va resultar el problema econòmic. Naturalment, s'havia de fer instal·lacions de graderies, s'havia de fer vetllar els carrers per on passaven els vehicles, i el segon any ja es va millorar molt perquè la maquinista marítima i terrestre va fer el pont passat al Vinyet, perquè així en el primer any van haver de passar els vehicles enmig de travessar la via, i això era un perill gravíssim. Doncs... amb tot això, i es demostra que la gent, pues, anava, volia, li agradava, però era caríssim de fer.
És a dir, els antecedents de l'autòdrom cau buscar-los
en aquestes curses.
De principi de segle.
Això mateix.
El senyor Mangol li agradaven les curses? Li agradaven els cotxes?
El senyor Mangol, no és que li agradessin molt els cotxes, ni tenia un entusiasme pels cotxes, però el que sí que estava enamorat de Sitges i volia que Sitges i l'entorn de Sitges es pogués tenir el màxim d'esplendor. Va tenir la idea de la ciutat jardí, que el Martina i Alta Utrillo i tots van intervenir en poder fer el plànol ben fet i tota la cosa, el projecte bé. No es va poder realitzar, evidentment. Vam trobar mals temps de dictadures, de coses d'aquestes estranyes, i això va ser el que ho va tirar a perdre bastant. Però va tenir una idea, i quan va veure que la carrera aquesta de biturets, que en diguem Copa Catalunya, el tercer any s'anava cap al nord de Barcelona, va dir, això ens passa per no tenir un circuit. Si tinguéssim un circuit, tot el sector guanyaria. Sitges, Vilanova, Ribes, tot guanyaria. I va començar a buscar terrenys. I, esclar, terrenys a Sitges no n'hi havia. Topem de seguida amb els de Sant Pere de Ribes. I aleshores sí que li havien ofrescut un terreny entre Castelldefels i Gavà, però és que allà hi havia molts mosquits, hi havia molta aigua encercada, i això no li va agradar gens. Llavors va conèixer, va veure la superfície que hi havia al Clot dels Frares i Clot d'en Sidós, terme municipal de Sant Pere de Ribes, i llavors va dir, aquí aniria bé, perquè va veure unes muntanyetes al costat que diuen, mira, per fer les Peraltes, perfecte. I allà va començar a agafar l'idea amb el Martino, José Josep Maria Martino, i amb el mestre Foses, que són els dos arquitectes autors de l'autòdrom.
Parèntesi. Va pensar en una aventura comercial? Va pensar en que això li donaria diners?
Jo crec que quan tothom, quan inicia una aventura, mai la fa pensar en perdre. Ell va pensar que rebria ajudes de tothom, que tothom estaria al seu costat, i que es farien accions, que se'n vendrien moltes i que es podria cobrir tot, perquè era un projecte molt ambiciós. El projecte general tot és inclús preveia un camp d'esports, un camp de futbol.
L'idea va partir d'ell mateix?
Ell va tenir l'idea de l'autòdrom, sí, però llavors ja l'intervenir els arquitectes van anar afegint idees. L'idea inicial va ser d'allà, després es va anar fent gran la idea, és que van passar molts anys, i van tenir temps de mesurar-ho bé tot el que hi cabria, el que no hi cabria, i van fer inclús la pista pels cotxes. Després es d'anava previst fer una pista per cavalls i també una pista per motos. I posteriorment, en els anys 25 o no, sobre els 30 quasi bé, es pensava fer una pista tot el vol també amb aigua, per patins d'aigua, en fi, embarcacions petites per poder fer això. Que jo penso, home, si hagués fet tal volta pels Jocs Olímpics hauríem pogut tenir unes proves aquí. Però, en fi, no es va arribar a fer perquè, ja dic, no es va rebre l'ajut necessari de les institucions, es va tenir que valdre tot de les ventes d'accions. Les accions no es va recollir lo suficient, es van gastar molts duros, el pobre Armengol va comprar moltes accions per posar més diner amb la garantia de que potser algun dia aquestes accions es revaloritzarien, però no va ser així perquè van començar directorios militares, repúbliques, van començar tot això, és clar, cada vegada venien menys corredors importants, perquè també els premis, el primer any, quan es va inaugurar, es van començar una quantitat de premis fabulosa, 200.000 pessetes en premis, que en aquella època, l'any 22, a 23, 200.000 pessetes són molts milions d'ara. Doncs aquests eren els premis que hi havia llavors.
Ara que estàvem a l'inici, anem a preguntar, el senyor Mangol era un home de molts diners?
Era un industrial de Sabadell. Era un industrial de Sabadell. El que passa que...
Tot i que en el sentit de fins a quin punt s'arriscava, aquest home a l'hora de fer...
Ell s'arriscava molt, perquè el seu patrimoni anava invertint en aquí. El que passa que tenia la fàbrica que anava produint, però després, quan la fàbrica no va produir tant, esclar, ell havia invertit tot el seu patrimoni aquí, i llavors es va trobar, sense ni el que el seu no li rendia, i el d'aquí... menys. Va venir, es va dir que embargar tot, el jutjat ho va fer, i aleshores, cosa que sempre critiquem el govern, sempre acostumem per norma criticar el govern, jo he trobat una visió, una cosa molt maca a favor del govern de l'època, que van embargar-ho tot, i el delegat d'Hisenda va rebre ordre de que revertís els antics propietaris. I els senyors que ho havien venut en l'Autòdromo Nacional Societat Anònima van tornar a ser propietaris del terreny. Cosa, i això, si ho hagués llegit en un diari, potser no hi hauria donat gaire crèdit. No perquè no mereixin crèdit els diaris, perquè a vegades el fer premsa, doncs, vol donar-nos una notícia més sensacional, més ampulosa. Però és que aquí vaig trobar les escritures d'això. El document oficial davant notari, i tinc les escritures aquestes en què després els mateixos propietaris ho van tornar a vendre amb el Moravich. I sí, després del Moravich ja va venir tots els altres que fins a arribar als nostres dies.
Passarem per aquesta història. Tornant a Armengol, el fet que, diguem, en el Consell d'Administració de l'Autòdrom i, diguem, en els òrgans representatius d'aquesta societat hi haguessi personalitats tan importants com hi van haver, era una persona molt ben relacionada, Armengol?
Ell estava ben relacionat com a bon industrial, estava ben relacionat. Però, a més, aquesta era una cosa, un autòdrom, que usava... Tothom sabia que el rei d'Espanya era un gran aficionat al motor.
I això ja
era... I això tothom deia, cuidado, si allà es fa bé, hi anirem. I funcionarà. Naturalment, el Fons 13...
I tothom sabia quan anava el rei,
i anava tothom.
En fi.
Pues, tothom, això va ser el motiu de que llavors vol ser president del Consell d'Administració en Pic i Pont, que també va ser president de la Generalitat un temps, pues, ho va acceptar el duc d'Alba, president del Comitè d'Honor també, o sigui, tenien grans personalitats. Inclús, em va fer molta gràcia temps enrere que vaig veure un dia parlant amb el Joaquim Molins, li vaig dir: el teu avi o pare, no sé qui era, va ser del Consell d'Administració de l'Autòdrom. Dic: el meu avi. Dic: pues ja ho sé, jo tinc la seva fotografia. Diu: com la tens? Dic: ah, amigo. Vull dir que no... Tot personalitats, tothom va col·laborar amb això. El que passa que faltaven molts diners, perquè això, naturalment, era una obra de milions.
Com a quants?
Bueno, avui dia no tindria preu, però abans em sembla que eren sobre 4 milions.
Sobre 4 milions de pessetes.
Que, naturalment, costava buscar 4 milions. Llavors, escolta, francament...
Estem parlant de l'any 22, de l'any 21...
Es va començar, el 22 va venir Primo de Rivera, que era capità general de Catalunya, a posar la primera pedra, que era encendre la metxa del primer barreno, per fer caure roca. en comptes de Puigvedre, caure roca. I després d'aquí es va començar ja a anar treballant tot, a pic i pala, perquè tinguem en compte que no hi havia hormigoneres. El ciment s'havia de pastar a mà. La roca s'havia de treure a pic i pala, o posant barrenos i com es feia abans, vaja, antigament.
Sí, sí. Foradar el terreny i a partir d'aquí doncs s'ha anat treballant.
Avui dia ve una màquina excavadora d'aquestes i se t'emporta mitja muntanya. Home, hem vist els túnels que han fet aquí per la 16. Una màquina anava perforant tota la roca. Pues, per favor, abans no, abans tot s'havia de fer, home.
Quan parles de la construcció, sempre t'has referit a en Josep Maria Martino com una persona amb molta zel professional, per dir-ho així, davant allò que feia. Entre Armengol i Martino va haver una molt bona relació, suposo, perquè aquest és un projecte que precisa de moltes converses. Suposo que va haver una excel·lent relació per tirar endavant l'obra, no?
Hi va haver una excel·lent relació. Parlo tant amb aquest entusiasme d'en Martino perquè vaig tenir la sort de conèixer. Quan jo vaig entrar a l'Ajuntament de Sitges, ell era arquitecte municipal. Un home dur, un home enèrgic, un home que imposava, però un gran home. El ser dur no vol dir ser una mala sombra, eh? Cuidado. El ser dur vol dir que no es deixava passar la silla per la cabeza, com es diu normalment. Això no està bé, doncs no va.
Ell què va fer exactament de l'autòdrom?
Ell de l'autòdrom va ser l'autor de les graderies. Graderies, llotja, tot el que era pel públic. El mestre Foses va fer la pista.
Entesos.
Tota la pista. Que també, amb molt bon encert, el mestre Foses va fer la pista no sencera, sinó amb triangles, amb rectangles, vaja, amb rectangles, que els anava posant peces que es feien i els anava posant peces de 12 centímetres.
Com apareixen moltes fotografies aquí.
Com es veu les fotografies. I els anava posant perquè entre una peça i l'altra hi hagués la suficient separació, mínima separació, per la dilatació, calor i fred.
És a dir, en aquest cas, per part de Sitges, per dir-ho d'alguna manera, l'arquitecte municipal, en Josep Maria Martino, va ser l'autor de les graderies de l'autòdrom.
Justa. On hi ha ara les carrosses del retiro.
En aquell moment, i també ho vas assenyalar en el seu dia quan ens vas portar els apunts del llibre, no es treballava amb formigó. Se sabia poc sobre el ciment armat i totes aquestes metodologies de construcció.
Sí, el Martino, ja dic, era un home exigent a més no poder, i ell estava a peu d'obra i va seguir aquelles obres amb un orgull professional extraordinari, i aleshores ell controlava la barreja que es feia entre grava, ciment, sorra, etc. Ho controlava segons la qualitat. El ciment volia d'aquesta qualitat. Arribava un carro amb arcilla, a veure quin tant per cent té de sorra, quin tant per cent té, i buscar el de... no m'interessa, fora, interessa, va. I llavors així es va lograr un... ell estava allà veient que es fes la barreja ben feta. Així com a vegades amb obres posteriors es posa, per exemple, un sac de ciment i 10 de sorra, sigui com sigui, abans si era un sac i mig, es feia un sac de sorra i un sac i mig de ciment, per exemple. Però ell buscava i estava controlant-ho personalment. O sigui, que hi havia menys mitjans de construcció, evidentment, moltíssims, no de comparació amb ara, però en canvi hi havia un cap, unes mans i un cort, volguem dir, una estimació a la professió, que això feia superar tot l'altre i feien que arribessin a les obres, que l'obra que es va arribar a fer, vaja.
L'autòdrom es va acabar en un any?
Sí.
Si fa o no fa?
Poc menys d'un... per octubre? Un any i dies, sí, perquè em sembla que va venir a posar la primera pedra el marquès de finals d'octubre, i finals d'octubre següent es va inaugurar. Un any, posem un any, números rodons.
O sigui, seguint més o menys el pla que es podien haver marcat.
El pla que es podien marcar. I el Martino també, per acabar les grades, va posar amb l'empresa Tanner, que ho va fer, que tenia la seva seu a Plaça Catalunya, de Barcelona, li va posar com a tope que s'havia d'acabar per tal data. I que si, en cas de que no s'acabés, pagarien una sanció. Això està en el contracte que vaig poder, perquè el Martino, quan es va jubilar, el va substituir dintre l'Ajuntament el seu fill, el Joan Anton, sí. Arquitecte magnífic també, dur com son pare, amb una visió perfecta, i d'aquell que no li...
Que molts sitgetans encara recordaran, perquè moltes cases de Sitges, evidentment, la placa
moltes
de l'arquitecte Martino...
Moltes cases,
i és
molta
moltes
gent de Sitges
encara.
Ho recordarà. Uns contents i algun d'ell, que volia fer una bestiesa, el Martí no va ser el que va dir no procede, i punto. I soc testimoni perquè ja dic, estàvem a l'Ajuntament junts. I quan el vaig anar a veure i dir que pensava fer això, l'home es va emocionar, em va dir, mira, ben, el que necessiti. I dic, home, necessito obrir els teus arxius, veure els arxius del teu pare, com va anar l'autòdrom, per això he conegut moltes intimitats d'aquestes, perquè em va obrir els arxius. Diu, mira, dono una ordre meva de que el Col·legi d'Arquitectes, l'arxiu del Col·legi... del Col·legi d'Arquitectes deixin veure tot el que necessitis. I ja van donar fotografies i tota la documentació que vaig necessitar.
Anirem a l'inauguració d'aquí un moment, però ara que comentaves aquesta qüestió de la documentació, hi ha molta documentació de l'autòdrom?
No n'hi ha molta. M'ha costat molt trobar-la, m'ha costat 2 anys i he tingut la gran sort de l'amistat amb en Marcel Maluquer per un costat i l'antic Car Club amb un altre, que em vaig trobar amb un cas curiós que el ressenyo en el llibre perquè és curiosíssim, un senyor que diu, Pérez Arias concretament de l'antic Car Club, que diu, jo la primera nit que vaig sortir fora de casa quan tenia 18 anys la vaig passar a Sitges. Dic, que vas venir a fer a Sitges? Perquè ara té uns quants anys. Diu, pues mira, no, saps on te vaig dormir? Dic, no, hi havia poques pensions. Diu, no, cap pensió, vaig dormir al Santuari del Vinyet. Què dius ara? Boig. Diu, sí, eren temps de la guerra. La Quinta del Biberon. Diu, ens van portar a Sitges i a Sitges vaig dormir al Santuari del Vinyet. I en el Pou del Vinyet l'endemà vam treure aigua per rentar-nos. I després, immediatament, ens van portar a l'autòdrom. O sigui, he anat trobant gent d'aquestes que va facilitar documentació del seu temps, d'uns i d'altres, en gener també, en fi, molta gent d'aquesta m'ha anat facilitant documentació. Potser ara alguns, al veure aquest llibre, home, si falta un dato, si jo tinc més coses per dir, ja ho sé, però de moment no em vaig saber trobar més. Vaig estar 2 anys buscant a les biblioteques, als arxius de Barcelona, de Sitges, de Vilanova, de Vilafranca, de Sant Pere de Ribes, de tot arreu, i a tot arreu he trobat les màximes ajuda, o sigui, tot el que he necessitat m'ho han facilitat.
Ens plantifiquem en l'hora de la inauguració.
Vinga.
Pluja, bots i barrals.
Pluja, bots i barrals.
Va no començar pluja. Malament la història, eh?
Va començar malament. Tot sigui dit. No pluja, només. Pluja i un vendaval apoteòsic.
El dia de la inauguració, aquest pòster correspon al dia de la inauguració?
Correspon al dia de la inauguració.
És a dir, la reproducció que hi ha en la portada del llibre, que diu l'autòdrom més emocionant del món, Barcelona-Espanya, Autòdromo Nacional, Sitges-Barcelona. Per cert, que és una d'aquelles qüestions de tota la vida, que Sant Pere de Ribes no s'ha anomenat mai en,
justa,
en la publicitat.
Em sap molt greu, però
la
és el cartell. No sóc jo que ho he fet, jo sí que poso terme de Ribes, perquè m'agrada que cada un
d'aquí que moltes vegades hi hagi hagut aquesta terna confusió. Fusió, no?
Aquesta lluita
de terna. 28 d'octubre al 4 de novembre de 1923, grans premis, motos, cycle cars, boturets i cotxes de 2 litres. Sí, aquest sí. Era el text que acompanyava el pòster inaugural, per dir-ho així, de l'Autòdrom Nacional Sitges-Barcelona. Pluja i vendaval.
I vendaval.
Es va poder fer alguna cosa per això?
Sí, última hora sí. La llotja on havien d'anar les personalitats, el fill d'Alfons XIII, va quedar desfeta totalment. Penjaven per tot arreu, tot el que hi havia d'adornos allà, tot va quedar desfet, tot. Arriben les personalitats i naturalment paren a l'Autpeadero, a l'abaixador de l'autòdrom, que va instal·lar a Madrid, Zaragoza i Alicante, ho va instal·lar, i baixen allà.
On estava situat, més o menys, aquest baixador?
Aquest baixador, on ara hi ha el pont, més sí. D'anar a Vilanova, potser uns 150 o 200 metres. Pues va parar l'express, van baixar aquestes persones, que el plovent a bots i barrals, en cotxe. Pues què va fer? Els van portar a l'Ajuntament, on l'alcalde els va donar la benvinguda, bla, bla, bla. I després en Rossinyol, ah, caram, jo els vull portar al Cau Ferrat, també, com que plovia, van aprofitar per visitar el Cau Ferrat i Mr. Deering, el Maricel. D'aquí ve que poso allò del Mr. Deering i el Rossinyol, com era llavors el Cau Ferrat i el Maricel de llavors, que van visitar aquests senyors perquè van tenir part activa en l'acte inaugural.
Com era el Cau Ferrat, les terrasses del Maricel, etcètera.
Aleshores, quan ja va... Començava, semblava que desapareixia la pluja, aleshores se'n van anar amb cotxe cap a l'autòdrom. Però, esclar, no van arribar a l'autòdrom, van parar al Hotel Terramar Golf, que era Hotel Terramar Club,
que apareix aquí també,
que apareix aquí, i que també va desaparèixer en poques hores, malgrat ser un edifici registrat dintre els edificis singulars de Sitges que no es podien tocar.
En poques hores va desaparèixer, anys després, eh?
Anys després, oh, evidentment, no, ara, anys després, oh, anys després.
Anys després.
La dècada dels 80.
Uh-huh. Ja apareix, no, la fotografia de l'hotel del Golf, apareix la fotografia just dels antics jardins de Terramar.
On es veu en una d'elles, l'he volgut publicar perquè es veu el Cambó.
Sí.
I pues, no vaig aconseguir la que...
Si no recordo malament, en Cambó va fer un míting també a l'autòdrom, perquè en una biografia de Francesc Cambó que va emetre a TV3 fa ben poc, van aparèixer unes imatges filmades d'en Cambó a l'autòdrom, precisament, pronunciant aquest míting.
Sí. No, en Cambó hi tenia molta afició a venir per aquí. I, per tant, aleshores vaig poder posar tot això, dels actes inaugurals. I després, d'aquí Terramar, llavors ja quan va el temps a mainar i es va poder fer, llavors van anar naturalment, la llotja va quedar fet un desastre. Aquesta fotografia no l'he volgut publicar. Algú m'ha dit, per què no? Si va passar, dic, home, perquè em sap greu veure aquest desastre. Perquè, esclar, quan la veuen, la veuen tan maco, però llavors imagina'm pluja, amb vent, tot fet molt bé.
En tot cas, el primer dia pèl amb cinc, poca cosa es va poder fer.
El primer dia hi va haver una altra cosa. Es va fer una organització perfecta que la gent sapia,
sí,
com arriba Sitges amb un planol...
Que surt reproduït en el llibre també, el planell de distribució de públic i serveis, com s'accedeix a Sitges, com s'hi arribava, venint de Barcelona, venint de tot arreu, els preus, la situació de les localitats, en fi, està especificat tot, fiu parlant d'on és Sitges, on és bé, tot, surt tot. Més no
inclús, va ser quan l'alcalde de l'època, Isidor Cartró, va habilitar el camí dels capellans, que ara està també organitzat, sí, també urbanitzat, perquè la gent no hagués d'esperar el pas a nivell de Sitges, sinó que passés pel camí dels capellans,
i anés directament,
carretera de Ribes i carretera de Vilanova, i anés cap aquí.
O sigui, tot estava previst...
Tot estava previst per una gran cosa.
Hi va anar molta gent el primer dia.
Molta gent. El que passa que s'esperava molta més, perquè hi van haver es van fer unes bosses que en deien panies, que es venien a 7,50, i allà hi havia de tot. Hasta unes cordents, sí, jo...
Anem a buscar el que hi havia amb les bosses de panies que estan als apèndixs finals del llibre. Per cert, ara que més d'un m'ha preguntat, aquesta fotografia de l'autòdrom que hi ha, res, és la darrera pàgina del llibre abans del full de la contraportada, aquesta fotografia aèria presa des de dalt, és antiga també?
No,
perquè hi ha les organitzacions aquí a la vora.
Aquesta és actual.
Aquesta és actual.
Aquesta pot tenir màxim un o dos anys del Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya.
Entesos. Allà perquè apareixen, evidentment, els camps de conreu dins l'autòdrom, etc.
Jo vaig voler una tal com és ara. Home, ara, no podia dir aquest moment,
sí,
perquè
sí,
hagués hagut de dir un que m'anés a fer la foto, sinó que l'Institut Cartogràfic...
Però ens ha cridat l'atenció perquè està ben bé.
La tenia aquesta, i fet escala bé, dic, vull aquesta.
Perfecte. Doncs, tornant a això dels paniers, que està, en els apèndixs del llibre, els paniers, els dinars, al preu de 150 pessetes, donaven dos panets de Viena, mitja botella de vi de marca regional, 100 grams de vedella, 20 grams de pernil amb dos trossos, un quart de pollastre rostit, dues fruites del temps, un dolç, pasta fullada, diu, dos tovallons de paper, un vas de cartró de vidre, una bossa amb escuradents i un tirataps, un llevataps. Això és el que hi havia per 150 pessetes en aquests paniers. I això va ser un desastre.
Un desastre, perquè no hi va haver prou gent, se'n van fer, si s'esperava que hi haguessin 10, 1.000 o 5 o 20 o 15, o 1.000 persones, i n'hi van anar 500, 600, clar. Van estar, els que van organitzar els panets, això, els paniers aquests, van estar dues setmanes menjant el mateix. I els pobres, en comptes de fer negoci, va ser la ruïna d'ells. Amb molts forners que feien el pa per aquests paniers, doncs jo, naturalment, els hi van quedar a deure.
Això va ser un signe, no sé si dir, premonitori.
Premonitori de la mala sort d'aquest...
Perquè després d'aquest dia de la inauguració, les proves a l'autòdrom es van anar succeint d'una forma més o menys regular.
I van anar fent regularment, però a vegades també s'havien de suspendre per mort del temps. Hi havia una vegada que hi havia una competició d'avionetes per destruir globus. i també es va haver de suspendre perquè hi havia unes ràfegues de vent massa fortes, i normalment les avionetes aquestes eren avionetes que amb una bufada les tombaves, per tant no podien anar.
Per l'autòdrom, i aquí estan reproduïdes les imatges, hi van passar molts pilots importants de l'època.
Molts. En el Conde Subroski, el Darío, en Resta, no me'n recordo els noms,
hi ha una llarga llista, gent de Sitges també coneguda,
gent de Sitges, el noi de Cal Carreter, que la gent jove que avui diguis noi de Cal Carreter ningú sabrà qui és, però en canvi amb els antics tots recorden el noi de Cal Carreter, i aquest també, i per cert va fer bon paper. Mm-hmm. Va fer bon paper amb la seva cilindrada, la seva moto, va guanyar. I també un que era
en Paretes mecànic, també apareix
mecànic de la fàbrica Termes, i posteriorment sobre els anys de la dècada dels 50 es va organitzar una altra cursa de motos, que llavors l'Hernández, Juan Hernández, va guanyar
Juanito Hernández,
conegut com a
ara sobretot dins el món del golf,
del golf,
més que
just
de les carreres, oi?
Però llavors ell era un motorista fabulós, amb els 125 centímetres cúbics va guanyar la cursa, primer del 125. I en Paretes, amb una altra marca, no recordo ara de memòria quina és, també va quedar primer, o sigui, són els dos que es van, dos sitgetans que van plantar-se allà.
Aquesta va ser la, no ho sé, una de les darreres curses de l'autòdrom, el 150?
No, la del darreres curses és la que van ser la Volta Ciclista de Catalunya, perquè l'any 51 es va fer una Volta Ciclista a Catalunya, que a final d'etapa va ser Sitges, i aleshores es va demanar que una volta a l'autòdrom. I l'any 52 era final d'etapa Vilanova, i Vilanova també va dir, ells volien fer una altra etapa a l'autòdrom, i aleshores va ser quan ja va quedar embargat, es va vendre, i llavors en Moravich, que havia corregut moltes com a corredor amb Bugatti, va comprar l'autòdrom l'any 1930, i aleshores allà es va fer inclús una fàbrica de les bugies Champion, que són les que utilitzava ell. I d'aquesta manera, doncs, allà va anar fent cosa, que després allò va servir, doncs, per fer les bugies i altres material de guerra, pels tanquetes que
aquí
es fabricaven.
Durant la guerra, Moravich encara era propietari de l'autòdrom?
Sí, no. Durant la guerra
durant
sí
la
va
guerra,
ser propietari
sí.
de l'autòdrom, però va marxar.
Uh-huh.
Va marxar. I llavors, mentre a la fàbrica d'automòbils Sitges es fabricaven tanquetes per la guerra, allà es fabricaven el material que s'havia de fer aquí. I això era allà al carrer en Joan Maragall. I per últim
a la fàbrica dels sostens.
La fàbrica dels sostens ara. I a última hora vesta que aquelles tanquetes no pujaven les muntanyes, baixaven molt de pressa, però no podien pujar, eren un desastre. Aleshores es van decidir fer bombes de mà. O sigui, la fàbrica de cotxes es va convertir en fàbrica de bombes.
Mm-hmm.
Això ho expliquen, m'ho ha explicat el Sebastià Ill.
Sí.
Que és un home eminent, que té una visió molt clara i un record molt bé, que m'ho va explicar pe a pa tot això. Però això són coses que he tingut gent que m'han anat explicant coses que he pogut reproduir en aquí. Que avui dia sembla que tot el d'avui sigui bo i el d'abans tot dolent. Pues no, senyor. Jo he volgut demostrar com uns senyors amb pocs mitjans, amb unes mans, amb un cor i amb un cap, tant els directius com els treballadors, cuidado, perquè els treballadors també, si havien de fer una peralta i havien de fer una cosa, posaven dret i amb la mà miraven l'alçada que tenien perquè tot fos la mateixa mida, no tenien plomada, no tenien aquestes coses, aparells que tenim avui dia, doncs, com els nostres avantpassats han sigut una gent meravellosa, que no hi ha dret que diguem i pensem sempre que el passat és el passat. No, el passat és meravellós a tot arreu, sempre hi ha hagut bons i dolents, abans, ara i demà. Però jo crec que avui, abans, sense tenir els mitjans que hi ha avui, mirem el que es va fer en un any. I avui, per construir una cosa així, jo crec que malgrat tots els avanços que hi ha, es trigaria més d'un any en poder-se construir. I potser no donaria el resultat que ha donat aquest autòdrom.
Aquest és l'exemple de l'autòdrom, un exemple que encara es pot constatar, devia haver-ho, sí, cada vegada que es vagi a Vilanova es pot constatar cada dia, de l'autòdrom més emocionant del món, però que va tenir una vida efímera. Emocionant, però efímera, com diu l'Antoni Mirabent en el preàmbul d'aquesta gran obra. Vida efímera d'una gran obra, Autòdrom Nacional, crònica dels fets per Antoni Mirabent, un dels llibres de Sant Jordi que evidentment podeu trobar a totes les llibreries i que ha estat fruit, com no, de l'esforç de molts anys de cercar documentació sobre una cosa que tenim molt vista però poc llegida i poc escrita. Antoni, gràcies, felicitats pel llibre.
Gràcies a vosaltres per l'acollida.